euros, havia pagat 130 euros. Mm-hmm. Clar, vull dir, el pobre xaval, dic, ostres, dic, és que has comprat una entrada que la tens ara mateix a taquilla, la podies haver comprat a la web oficial. Per tant, i aquí, vull dir, sobretot, persones que m'escolteu, abans de comprar una entrada, o aneu al recinte, si el concert al Palau Sant Jordi, aneu al Palau Sant Jordi o aneu a la web oficial de l'artista, mai poseu la búsqueda així en obert, no?
T'has trobat alguna vegada de que webs de revendes com aquesta que estem comentant tinguin la revenda abans que es posin a vendre les pròpies entrades?
Sí, mira, justament l'anterior gira de Sabina, no la que farem aquest proper any, nosaltres vam comprar, i de fet ho vaig fer a través d'un notari, vaig aixecar un acte notarial, vam comprar una entrada d'un concert a la Corunya abans de que sortíssim a la venda. Lo qual...
Perdona, però llavors quan compres, què et donen? Què hi ha?
No et donen res.
No et donen res, et diuen que tens una entrada i que ja te l'enviaran.
Ah, exacte, no et donen res. Això, conec casos de gent que les ha comprat, però no els envien res, els fan un rebut de vostè ha pagat això, ja li enviarem, ja li direm on és.
Diuen que les tens, però no les tens.
Però és que, escolteu, no només fan això, justament la gira de la propera de Sabina, que comencem el mes de maig, les entrades les enviarem entre 48, 72 hores, potser 96 hores, abans del concert. Les entrades són nominals. Sabeu què faran les que s'han venut, perquè se n'han venut milers d'entrades a Viagogo de la gira de Sabina a Espanya, el que farà Viagogo és directament canviar, o sigui, fer en el propi PDF, borraran el nom i posaran el nom del comprador que ha comprat a Viagogo i li enviaran l'entrada i es quedaran tan amples. Això ja és falsificació. Com es pot parar això? Amb això estem. Vull dir, hi ha, el que passa que hi ha una legislació que en aquests moments... és molt complicat. És a nivell europeu s'estan començant a posar bases per evitar justament aquesta facilitat tan bèstia que tenen les webs de revenda en fer un negoci multimilionari, perquè la gent ha d'entendre que amb una entrada de 50 euros de Melendi, pues amb aquella entrada es paguen impostos, es paga el Palau Sant Jordi, es paga l'artista, es paga evidentment tot, i aquests senyors revenen l'entrada a 120 euros i aquests marges són directes. és un escàndol. Vull dir. I això està passant, i ho he dit abans, i el gran còmplice de tot això és Google.
El Xavi Lujas, el muntador i tècnic del programa, em pregunta si són vàlides aquestes entrades comprades a la revenda o en webs no oficials.
No. O sigui, nosaltres, quan tu compres una entrada, dins de les condicions de venda d'entrades s'està dient que aquesta entrada no es pot revendre, que la revenda està prohibida, etc. Què passa? Poden passar dues coses. O bé que aquesta entrada es revén dos i tres vegades, com de vegades ens passa, mm-hmm. i que trobem gent que l'ha comprat i aquella mateixa entrada s'ha venut dos cops, evidentment només passa la primera entrada, o també, què passa? Vale, l'entrada només se n'ha venut una, però aleshores què fas? Amb aquesta persona no la deixes entrar? Llavors, jo m'he trobat artistes, directament artistes, que et diuen, sisplau, perquè clar, qui protesta al final és el fan directament a les xarxes socials de l'artista, i l'artista et diu, hòstia, deixa'l passar, no me'l deixis fora, aquest tio ha pagat i a sobre ha pagat encara més. Sí, el que hem d'anar fent nosaltres és educant a la gent mm-hmm. a que no compri la revenda i que sigui conscient que comprar la revenda no li garanteix que pugui accedir a aquell concert. Però és molt complicat fer-ho.
Disculpa, acaba.
No, però que és molt complicat fer-ho. Vull dir, quan una persona ha comprat aquella entrada, realment aquella entrada s'ha venut i és oficial i està dins de l'aforament, digue-li tu que no el deixes entrar perquè ha comprat amb una web de revenda. Moltes vegades no és ni conscient que l'ha comprat a la web de revenda.
Hi ha un oient...
I és molt, molt complicat.
L'Enric diu, la solució és fàcil per part del promotor, diu ell. Entrades nominals i a l'entrada demanar el DNI, però clar, això no es fa,
sí.
diu.
No, no, repeteixo, amb la gira de Sabina totes les entrades són nominals, i justament per evitar aquesta capacitat, diríem, o que hi hagi més capacitat de maniobra per part de la revenda, les entreguem amb 48 o 72 hores d'anticipació. Després, en el propi recinte, es farà un control, però es farà un control aleatori. O sigui, el que no podem és, en un Palau Sant Jordi, demanar, o en un estadi, perquè és que no començaries el concert ni al cap de 2 hores.
Jo vull que m'expliquis una qüestió, que si no t'ho pregunto, rebento. Aquesta moda que hi ha ara d'anunciar concerts i, a més, venda d'entrades amb un any i mig d'antelació, això ens ho pots explicar? Perquè a mi em dóna la sensació que jo estic donant uns diners a uns senyors que se'ls queden com si fos un banc. Jo pago, i normalment l'artista ve, però casos com el d'Elton John, per exemple, hi ha gent que tenim els nostres diners segrestats des de fa 2 anys. Ara què passa amb aquesta venda d'entrades d'un any, un any i mig abans?
No, a veure, aquests diners, i en la gran majoria dels casos, no passen a ser de l'organització o de l'artista fins que es produeix el concert. O sigui, hi ha una garantia que aquests diners estan, diríem, consignats, perquè en cas de que hi hagi una cancel·lació, doncs, hi hagin els fons per poder tornar els diners, perquè al final la gent on reclamarà és, no sé, el Corte Inglés, no? Per dir alguna cosa, no reclamarà el promotor, no? A veure, això és com tot. Tu pots comprar-te un bitllet d'avió, no? O amb un any d'anticipació. Vale, ok, aquell avió sortirà, si sortirà. Vull dir, tu podràs viatjar aquell dia? Bueno, doncs igual t'has fet una assegurança per si no pots, i com a mínim que no et costi els diners. Que aquesta és una altra de la roba dels preus dinàmics. Vull dir, sí que és cert que, evidentment, amb els hotels, els vols, les... i existeix aquest preu dinàmic. Ara, fins als límits on està arribant el Live Entertainment, segurament no. Però no només són els concerts. Em sembla que el futbol també, o els grans esdeveniments esportius, les animalades que es paguen per una final, o per un partit, diríem, estel·lar, no? És igual, als Estats Units encara molt més, no? Perquè als Estats Units fins i tot la revenda té aquesta, entre cometes, oficialitat, a pesar de que ara fa molt poc, i si ho busqueu, el propi Biden va fer unes declaracions molt dures contra aquesta actitud d'aquestes grans empreses, i concretament va mencionar Ticketmaster, perquè justament amb el tema dels preus dinàmics i amb les comissions de distribució, que als Estats Units arriben fins al 30%. O sigui que tu primer compres l'entrada aquesta VIP de 400 i després et claven 120 euros més de comissió de distribució. Aquí a Espanya les comissions de distribució, bueno, crec que salvo en el cas de Live Nation, penso que estan al 15%. El normal és que és el 10%, però això també ha d'entendre la gent que si abans comprar una entrada et suposava, doncs, desplaçar-te, és igual, a Discos Castelló o a Taquilles Gran Via Aribau, fer una cua, tornar cap a casa, és a dir, hi havia una despesa, ara mateix, gràcies a que hi ha aquests sistemes informàtics, et permet tenir l'entrada, vull dir, a casa, i estàs pagant un 10% per aquest servei, que darrere, doncs, hi ha empreses, hi ha tecnologia, hi ha personal, etcètera, etcètera.
Un dia sobre les comissions ens ho has d'explicar amb calma, perquè de vegades també ens perdem amb els tants percents, no saps mai qui hi ha aquí al darrere, però ho farem un altre dia. Tito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per aclarir-nos això de la venda dinàmica i
molt
de les,
interessant.
Sí, i de les webs aquestes que mencionàvem. Fins una altra,
i
gràcies.
I sobretot aquest missatge, abans de comprar una entrada, sisplau, o al recinte o a la pròpia web oficial de l'artista. Importantíssim.
Tito, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Crec que ha estat molt interessant aquesta conversa que hem mantingut amb el Tito Ramoneda, recordem, president de Project i vicepresident de l'Associació de Promotors Musicals. Ho deixem aquí, són les 5 i 9 minuts. Ja ens acompanya d'aquí uns moments el Toni Muñoz. Parlem del Clínic, però parlem també d'altres ciberatacs, d'aquesta manera de fer calés En fi, hi ha alguns que ho fan, com per exemple Viagogo, a través d'una manera, d'altres ho fan d'una altra. Bé, ara entrem en matèria després d'aquesta pausa. Fins ara.
RAC 1. Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Checo Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Si et descarregues avui la nova app del Club Disfrutones d'Ànec Blau, tens un 2x1 en molts dels nostres restaurants. Igual, tens un sorteig d'una targeta regal de 50 euros. 2x1, targeta regal i molts avantatges més a una sola descàrrega. Nova app del Club Disfrutones d'Ànec Blau. Ho tenim tot pensat per a tu.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duran moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
I ara, un altre anunci? Sabem que no vols perdre el temps. Per això el tram de la C32 entre Cubelles i el Vendrell ara és gratuït. Sí, sí, gratuït. I també pots gaudir de descomptes del 50% al tram Castelldefels-Sitges. Així que ja ho saps, a la C32 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
RAC 1. Tots som 1.
Dos minuts i arribarem a un quart de 6 de la tarda. Saludem el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant d'aquest desencontre entre Partit Socialista Obrer Espanyol i Podem. Com estan les coses a partir de la modificació de la llei del només sí és sí?
Doncs mira, el Partit Socialista ha reaccionat a les dures crítiques de Podem per aquesta modificació de la llei. Els socis de coalició dels socialistes els han acusat d'haver claudicat davant les postures de PP i Vox i de tornar al codi penal de la manada. Unes crítiques molt dures que han fet que el PSOE no s'hagi quedat de braços plegats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha volgut deixar clar que ells fa molt més temps que Podem que treballen per la igualtat.
Señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el Partido Socialista está trabajando por las mujeres. Y claro, cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido.
Els socialistes asseguren que defensen la llei actual, però diuen que se n'han de millorar alguns aspectes per evitar conseqüències indesitjades, com la rebaixa de condemnes d'alguns agressors i violadors. La tramitació de la reforma del Codi Penal es farà demà al Congrés. Ho farà amb els vots del PSOE i el PP i el vot en contra de Podem. En els propers dos mesos, això sí, encara hi haurà més votacions. Els supermercats de l'Estat estan preparant-se per crear un cistell de productes amb preus contra la inflació. Inclourà un conjunt d'aliments bàsics amb un cost més baix de l'habitual per fer front a la pujada pujada dels preus. Ho ha avançat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.
Me parece una iniciativa positiva. Evidentemente un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo como es el español está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
Les paraules de Planas arriben després que avui França hagi anunciat un acord similar amb els supermercats amb un cistell de preus superreduïts. Per exemple, Carrefour en crearà un amb 200 aliments bàsics amb preus no superiors als 2 euros. Una oferta que anirà des del 15 de març al 15 de juny. I WhatsApp promet ser més transparent amb els usuaris de la Unió Europea. La xarxa social assegura que explicarà millor als clients els canvis dels termes i condicions del contracte de l'aplicació i també promet que no vendrà les seves dades personals a empreses amb objectius publicitaris. Companyies, per exemple, com Facebook, del mateix grup de WhatsApp. Tot plegat després que, ara fa 2 anys, Suècia, Irlanda i també la Comissió Europea comencessin a investigar aquests canvis en les condicions contractuals de l'APP. A partir d'ara, doncs, l'aplicació de missatgeria diu a Brussel·les que explicarà més detalladament qualsevol modificació. En cas que els usuaris les rebutgin, els informarà, diu, si això els suposarà que no puguin continuar fent ús del servei de WhatsApp. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Robert Lewandowski i Ousmane Dembélé encara en la recta final de les seves lesions. Tot apunta que el davanter polonès reapareixerà diumenge a Sant Mamés, mentre que Dembélé ho té més complicat, malgrat que el termini de la seva recuperació coincideix amb el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. En canvi, Pedri està descartat i la idea continua sent que reaparegui pel clàssic contra el Madrid del Camp Nou el diumenge 19 de març. El Barça, que tanca la jornada amb 9 punts de marge respecte al Madrid, després de l'empat a 0 dels blancs al camp del Betis. Aquesta jornada que es tanca avui a partir de les 9 amb l'Osasuna Celta. I parlant de l'equip navarrès, la justícia ha condemnat l'Osasuna a pagar 1,2 milions d'euros per la rescissió del contracte del davanter català Enric Gallego. La jutgessa considera que és una finalització de contracte anticipada sense causa justificada. I a segona divisió, el Lugo ha destituït aquest migdia el català Joan Carrillo com a entrenador i es converteix en el tercer tècnic que el club acomiada aquesta temporada. L'equip és penúltim a 12 punts de la permanència.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'una nit, en molts casos una mica més freda. Demà, durant la segona meitat del dia, tindrem precipitacions a la Vall d'Aran i en zones properes, així com al Ripollès i en altres zones interiors de les comarques de Girona i al sud de la Costa Brava. La cota de neu estarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Al centre del dia, les temperatures s'enfilaran clarament més que avui a la costa i al prelitoral central, a les comarques gironines i en molts sectors de les tarragonines.
Avui, el 9C...
La campanya serà una campanya d'equip, però molt personal.
Xavier Trias.
Parlarem amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona quan falten 2 mesos i mig per les eleccions municipals al mes de maig.
9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Saludem a aquesta hora a Toni Muñoz, periodista especialitzat en la matèria de tribunals i successos. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Molt pendents avui d'aquest ciberatac a l'Hospital Clínic, que recordem l'ha provocat un ransomware. Però també, i és el que per començar ens explicarà el Toni Muñoz, això no és un cas aïllat, sinó tot el contrari. Aquest tipus d'estafes digitals a les administracions catalanes són un degoteig constant.
Sí, sí, i de fet, aviam, aquí en aquest programa hem parlat alguna vegada del ransomware, del codi maliciós, d'aquest bloqueig de totes les dades de diverses administracions, i hem de recordar, he portat aquí un llistat, per exemple, per fer una mica de repàs d'ajuntaments que han estat atacats en els últims anys per aquest tipus de ciberdelinqüents, que els hi han bloquejat tots els servidors, i això vol dir des del padró municipal fins a la biblioteca, vull dir que arriba un moment que tu no pots ni tornar un llibre de la biblioteca.
Sí, ens hi fixarem, però no, sí, cada cop que vagi...
Hasta la biblioteca...
Sí, bueno, fins i tot un hospital, sí, que és on estem, sí.
Molt gros, ja.
Sí.
Doncs, per exemple, Lliçà de Vall, l'Escala, Sant Just d'Esbert, Lloret de Mar, Vilafranca del Penedès, Sant Joan d'Espí, Arenys de Mar... I altres hospitals, perquè l'Hospital del Mar o l'Hospital Moisès Broggi...
Ja ho van patir.
Ja van patir ciberatacs d'aquest tipus. I, segons diuen, mai paguen, i triguen, no, aproximadament més de 6 mesos en restablir tot el servidor.
La Universitat de
l'Autònoma de Barcelona també li va passar el mateix. Vull dir que realment estem davant de una nova modalitat de la delinqüència, i que també vam explicar en aquest programa, i crec que és important recordar-ho, com molts dels delinqüents que abans es dedicaven a robar carteres, ara s'estan passant a aquest tipus de delinqüència. A la delinqüència del ransomware.
Però disculpa, el de robar carteres, sí, que és un delinqüent que, diguéssim, va al contacte i que, sí, a veure, no el veig molt preparat a ni...
Ja veig
que
no, això és lo curiós. Això és lo curiós.
El que roba carteres es dedica ara al robatori informàtic.
S'estan traslladant.
Sí, sí, el mateix, el mateix. Abans estava al carrer.
Doncs aleshores s'ha reciclat. Perquè, sí, clar, reciclat. Com entres en el que és a l'internet fosc...
El que ens expliquen és que és relativament fàcil llogar, és a dir, contractar els serveis de ciberdelinqüents. Aleshores, tu el que fas és externalitzar el teu servei. Tu al final
subcontractes
algú que et faci aquesta feina, i es veu que a través de la Deep Web és molt fàcil de fer. I això és una mica el nou nínxol de mercat que estan buscant el delinqüent del carrer de tota
la
vida.
Però el delinqüent del carrer, on l'hem de situar? En el Deep Web? En el que és l'internet fosc? A on el situem?
Doncs el situem en la persona que, és a dir, canvia aquesta modalitat de carterista, que entra a internet, que aconsegueix algun contacte, que entri a la Deep Web, i és a partir d'allà on es posa en contacte amb altres ciberdelinqüents, que sí que tenen aquests coneixements, i s'ajunten per atacar qualsevol administració.
Ell
i
es només s'ajunta, no és que hagi après fent
no
la
aprèn,
màquina.
Però es veu ell... que ell, subcontracta, podríem, externalitza aquest servei.
Ell què aporta, ell? Perquè li diu, aquest hospital...
Bueno, potser van a mitges, potser van a mitges.
Yo te digo dónde robar.
Exacte.
Yo sé dónde puedes robar y deixar. Exacte.
Però aquesta, sí, això ens ho van comentar els Mossos d'Esquadra, que cada vegada la delinqüència va cap aquí. Fins i tot, ja et dic, el que era molt poc especialitzat, doncs s'està, diguéssim, especialitzant en aquest tipus de delinqüència. Un altre dels mètodes que s'ha fet servir al llarg d'aquests anys per estafar administracions catalanes és un que es coneix com a mailer. I tu diràs, ostres, sembla molt sofisticat. No té res de sofisticat. Mail, ho fan per mail. Ho envien un mail. I el que fan és, a través del portal de la transparència, allà veuen quins són els proveïdors de serveis d'algunes administracions catalanes. Agafen el logotip d'aquella empresa, es fan passar per aquesta empresa i envien un mail dient, per exemple, que són els del servei de la neteja, no?
I aleshores, que estan registrats ja en el portal de la transparència.
Exacte. I aleshores falsifiquen, diguéssim, un compte de correu, envien un mail directament a l'administració que toca, i diu, escolta, a partir d'ara no em pagueu en aquest número de compte, sinó em pagueu en aquest altre. Aleshores, normalment, el funcionari, la funcionària, el treballador, que no sospita que això pugui ser una estafa, simplement canvia el número de compte i el redirecciona cap al nou compte de...
Porque hay que utilizar el sistema de encriptación. Por ejemplo, si tú te envías correo con la administrativa o quien sigue, tú tienes que tener una palabra CODI. Y ella te puede enviar, ¿tú quién eres? Y tú le tienes que decir, Cuco Bonito.
Ah, contraseña.
Y así ya sabe que Cuco Bonito es que soy yo y no soy un robot. Y así te ahorra que te roben.
Cuco Bonito.
Bueno, no seria... No, però el que està clar és que aquesta manera de robar i d'estafar és molt senzilla. És simplement un correu, aquesta persona canvia el número de compte i a partir d'aleshores els pagaments de les factures es fan a aquest nou número de compte, que no és el de l'empresa proveïdora de serveis, sinó que és dels delinqüents. Aquells diners van a parar a nous comptes normalment de banca online, que tampoc no t'han vist mai, i a partir d'aleshores tornen a redireccionar aquests diners cap a altres comptes, i això fa que s'evapori completament el rastre d'aquests diners. Per exemple, et poso noms d'unes quantes administracions que han estat estafades...
Catalanes?
Home, catalanes. Per exemple, la Mútua Universal Mugenat...
Sí.
Sí. No sé, doncs li van estafar 625.000 euros.
Què dius? Trepitjant merda.
El Servei Català de Trànsit...
Sí.
561.000 euros.
Què me dius?
Ja.
Per exemple, el Servei d'Emergències Mèdiques, el de les ambulàncies...
Sí.
102.600 euros.
Què dius?
Tot això a través d'aquest sistema que ens deies de l'email?
Sí, sí, tot a través de l'email, simplement fent-se passar per un altre proveïdor de serveis, que en aquest cas, per exemple, un és Saitel, que no sé exactament què és, el Servei Català de Trànsit, doncs es van fer passar per Innovia Coptàlia, que deu ser un altre proveïdor de serveis, i aleshores simplement van enviant diners fins que al final arriba un moment que aquest proveïdor de serveis, el Real, truca...
No
m'estàs pagant a mi, no?
Esclar.
I aleshores diuen, ostres, com que no t'estic pagant si jo t'he enviat tots aquests diners? Doncs clar, fins que...
Que els envies a un lloc que no és el del...
I aleshores, clar, quan se n'adona, doncs, en el cas del Servei Català de Trànsit, són 500.000 euros.
Oh! Oh! A Catalunya!
O en el cas de l'Ajuntament de Viladecans, són 500.000 euros, tot i que en aquest cas sí que van aturar-ho abans, però els van robar la meitat. Oh! Vull dir que, al final, és una estafa que déu-n'hi-do, sembla bastant senzilla... I, però, en fi, el Magba, per exemple, 85.000 euros.
Oh, oh, oh.
La Paeria de Cervera, 134.000.
Oh.
Aigües de Reus, 56.000.
Oh.
L'Ajuntament de Molins de Rei, 62.000.
Oh.
Hòstia, per favor. La pregunta és, quan fan aquest tipus de ciberatacs, com és el cas que ens ocupa, clar, l'argument sempre és no es paga, no pagueu, però, i a mi em consta, anem a parlar les coses clares, que hi ha un grapat d'empreses que al final, no al final, o sigui, parlen amb els Mossos, els diuen que no paguin, però per lo bajini molts els hi recomanen que acabin pagant, que acabaran abans. Aleshores, aquest matí escoltava els arguments de que els que paguen, en dos o tres mesos els hi tornen a intentar fer aquesta extorsió. Estirant de la corda, fins a on pots investigar? O sigui, què se'n sap de tots aquests grups que fan aquest tipus de delinqüència? Perquè són fora de Catalunya, fora d'Espanya... No sé fins a quin punt arribem a saber alguna cosa de tots aquests grups, perquè... Perquè és el que anava a dir. Quants cops són notícia que s'ha detingut a un grup de ciberdelinqüents? Mai. És una notícia que mai llegim. Sinó que llegim que ha estat atacada, com per exemple ara l'Hospital Clínic, que comporta tot un seguit de problemes, i tard o d'hora, doncs el Clínic, sense saber si han pagat o no han pagat, com tants altres que tu has enumerat, doncs tornen a funcionar. Però detenció de grups de ciberdelinqüents, d'això no tenim notícia.
Hi ha molt pocs, i de fet és que la justícia no està preparada encara per combatre aquest tipus de ciberdelinqüència,
doncs
perquè
tard.
Tot va molt lent, perquè al final, si això tens constància que s'està enviant o s'està fent des de Rússia, tu has d'enviar una comissió rogatòria a Rússia. I aleshores que els jutjats d'allà...
Bueno, i tal com estan les coses ara en Rússia, dubto que col·laborin massa a perseguir aquest tipus de delinqüència, no?
Sí, és molt complicat, la veritat, és molt complicat. I sí que és veritat que el que comentaves és molt més fàcil que les empreses sí que al final acabin pagant, perquè ells al final... no han de justificar on van aquells diners, però en canvi d'una administració pública, clar. Sí, com justifiques que tu pagues 500.000 euros a un ciberdelinqüents? Mm-hmm. Això al final ho hauràs de justificar, i per això jo crec, o per això diuen, no?, que, no, que al final
no paguen.
Però
si no paguen, com és que tornen a anar a un altre hospital, i un altre hospital, saps?
Sí, sí.
Això fa pensar,
mira, aquí fa la pregunta
bona. Potser van provant, no? Potser van provant.
Bé, doncs, el que deia, moltes investigacions, però aquí fins que no hi hagi, i crec que no, hi ha, no existirà, això és com els paraïsos fiscals, fins que els països no posin fil a l'agulla i vulguin doncs, anar contra els paradisos fiscals, que tampoc hi ha hagut massa interès, contra el ciberdelinqüència, hi ha països que estan al darrere.
Clar, però aquí potser el que s'ha de pensar és en una mena de policia de la xarxa, no? Una mica més de nivell transnacional.
Sí, però aquí
ha, no?
El que vull dir-te és que jo, la sensació que tinc és que aquí hi ha alguns països implicats, que ja els està bé, i que aquí no hi ha una... O sigui, no tots els països van en contra de la ciberdelinqüència, sinó que alguns en treuen profit de la ciberdelinqüència. Això per Corea del Nord, per exemple, és conegut que en va treure un benefici fent aquest tipus de ciberatacs. Rússia també, d'altres països que són balcànics també, és a dir, que si comença... De Xina fins i tot es parla que també. Per tant, qui és el país que té ganes d'investigar? La prova és el que diem. Quants cops has vist la notícia de detingut un grup de ciberdelinqüents? Mai. Són gent anònima, no se sap, no es pot perseguir, tots són illes, tots són pantalles, repantalles...
Sí, sí. Les internets amagades, aquestes fosses...
Te demano el diner con criptomoneda, perquè després no lo pugui
rastrejar, per això,
eh? Exacte, el pagament es reclama en bitcoins, també és molt més difícil de seguir el rastre. Vull dir que...
Bueno, del rastre, canviant de tema, el rastre que sí que seguim, que és com un serial, és el de l'Àngela Dorbolowski.
Oi, no me parlis.
El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, recordem-ho, va dictar llibertat provisional per Àngela Dorbolowski, això abans del cap de setmana, després que la detinguessin, recordem-ho, dimecres, passat per presumptament fer esclatar un explosiu casolà a un edifici de Barcelona. A veure, recordem el cas perquè l'explosió la va fer ella mateixa?
Sí, sí.
Ella va confeccionar un explosiu.
Sí, sí, a primera hora del matí, cap a les 9 del matí, va...
Sí, perdona, però... Bueno, vull dir, se'ls...
O què penses? Escolta, que a mi una que més dona la insulina a la felicitat i em pela, eh?
Bueno, no, però vull dir que, escolta, clar, que va confeccionar un explosiu, eh?
Bueno, escolta, i va entrar a casa meva vestida de ninja, la casa de Canet. Va saltar la valla i va entrar vestida de ninja, que em volia saltar la casa.
Ara ho recordarem, ara ho recordarem. El que va passar és, el passat dimecres, Angela Dobrovolsky, eren les 9 del matí, quan va... i rompre en un bloc, en un edifici que hi havia al barri de Sants de Barcelona, i anava, primer, vestida, o diguéssim camuflada, portava una granota de color blau, un casc blanc, una bufanda que li tapava...
Com si fos una operària.
El rostre, exacte, i portava una garrafa de 5 litres amb salfumant a dins, i aleshores per fora hi va posar paper d'alumini. Mm. Aleshores ho va encendre, va esclatar, perquè va esclatar, al cinquè pis, i aleshores va marxar. Els veïns, òbviament, doncs, ens van endur un bon ensurt, van trucar però ràpidament...
Ella era encara dins quan va esclatar?
Ella ho va esclatar, és a dir, ella ho va encendre i va marxar.
Ah.
Aleshores, a partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van anar allà, alertats pels veïns, que estaven, bueno, què ha passat aquí...
No?
I sembla ser que Angela Dobrovolsky va col·locar aquest artefacte explosiu davant d'una porta que era coneguda. És a dir, al darrere d'aquesta porta hi havia... Vosaltres recordeu un personatge dins d'aquesta història una mica...
Aquest serial Dobrovolsky.
Que es deia Gabriel, que era conegut com el seu amant.
El brasiler, sí. Que era un escort, deien.
Bueno,
no?
Per la porta, pel compte que et porta...
Ho conec. Aquest va estar a la casa meva.
Exacte.
D'Horta, que va estar l'Àngela ocupant-la quan ens vam separar i me la va destrossar tota, anava i venia aquest, el Gabriel.
Sí, que de fet fins i tot el van detenir allà per agredir a una noia que també sortia d'aquella casa i davant de totes les càmeres van veure com el detenien. Doncs sembla ser...
Per tant, l'Àngela va anar a la porta del brasiler.
Sí,
del
a la porta del Gabriel.
Del Gabriel.
Però és que allà sembla ser que l'atac no anava directament contra el Gabriel, sinó contra la nova nòvia del Gabriel.
Ah.
Sembla ser, doncs, que allà hi ha dues noies, doncs, que lloguen una habitació per, exercir,
amb el Gabriel.
Per exercir la prostitució. Una d'aquestes manté una relació sentimental amb el Gabriel, que és el seu... no sé si dir amant, ex-amant, que té una mena de relació intermitent.
Vés a saber.
Intermitents.
Doncs va anar allà a les 9 del matí, va fer esclatar aquest artefacte explosiu.
Són coses de l'amor, és coses de l'amor, home. No, sentiments.
L'amor, sí, home. Sí, estem parlant d'un explosiu. Sí, digues, Toni.
Sí, amor explosiu.
Sí, sí, exacte.
I res, va estar per allà, aleshores va marxar i després, parlant amb aquells veïns, va dir, no, és que això ja sabem qui és l'Àngela Dobrovolsky, perquè altres vegades ja ha intentat aquest tipus de represàlies contra nosaltres. Sí. Per exemple, un cop va portar una pistola de balins i va disparar a la finestra d'aquest cinquè pis on vivia aquesta... On
hi havia aquesta noia.
I van veure que era ella. Sí, sí. Un altre cop, sembla ser, doncs, que va posar líquid inflamable que desprenia un gas a sota de la porta aquesta on hi havia aquesta noia. Vull dir que són bastant repetides i habituals les accions d'Àngela Dobrovolsky en aquesta finca. Finalment, doncs, els veïns estaven farts, van trucar. Van els Mossos d'Esquadra, primer, prendre declaració tots els testimonis que hi havia allà, que van apuntar cap a l'Àngela Dobrovolsky, i després, també revisant les càmeres de seguretat que hi havia pels carrers del voltant, doncs la van identificar. Això va passar dimecres al matí, i a la tarda els Mossos van irrompre a un àtic on viu Àngela Dobrovolsky, és un àtic de Josep Maria Mainat.
Sí, home, si escolta, si aquí escolta, Cuerpo de Rei.
És un àtic que està a la plaça de Sant Jaume, que és on viu Àngela Dobrovolsky. Doncs allà van irrompre els Mossos d'Esquadra, van detenir Dobrovolsky i també van trobar el material amb el qual hauria fabricat aquest artefacte explosiu, així com la granota de color blau.
I el casco?
I el casc de color
blau.
I ara està posada en llibertat, no?
Sí, aleshores va estar dos dies detinguda als calabossos, el divendres al matí va passar
fins que hi torni
a mans del jutge, i finalment el jutjat d'instrucció número 4 va decretar llibertat provisional amb càrrecs per Àngela Dobrovolsky, també l'obliga anar cada 15 dies a signar el jutjat i també li ha dictat un ordre d'allunyament d'un quilòmetre respecte a aquesta noia que era a qui tenia enfilada, que és aquesta parella del,
també tenia
del Gabriel.
També tenia un ordre d'allunyament contra meva i va entrar a la casa de Canet.
Sí. Bueno, nou capítol d'Àngela Dobrovolski, que el que queda clar és que no és una dona que no està bé.
Sí, bé, de fet, Josep Maria Mainat sempre ho ha dit, no?, que és una dona doncs, que necessita ajuda.
Problemàtica.
I al final estem veient com repetidament s'està ficant en certs embolics i sí, al final arribem tots a la mateixa conclusió. Deixa'm repassar només una mica. Aquest era el cinquè episodi. El primer, recordem, juny del 2020, amb l'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat, una causa que encara està oberta. Recordem que estem a l'espera que la Fiscalia presenti la seva acusació contra Àngela Dobrovolski. Hem de veure si l'acusa d'homicidi o...
Bueno,
intent d'homicidi o d'intent d'assassinat. Després recordem que se li va obrir una altra causa per la qual, finalment, l'any passat la van acabar condemnant a 2 anys i mig de presó. Va ser al setembre del 2020 quan va agafar la xequera de Josep Maria Mainat, va falsificar uns xecs per valor de 2.400 euros i els van a cobrar, fent-se passar també per la seva pròpia germana. Al final, doncs, les càmeres de seguretat també la van enxampar i finalment ha estat condemnada a 2 anys i mig de presó.
Això és culpa meva per encara fer servir xecs. No es fa servir ningú? I tant que m'agrada la tecnologia.
No,
em va falsificar el xec.
No.
Digues, Toni.
El novembre del 2020, ara ho recordava també, va ser quan va saltar la casa de Canet de Josep Maria Mainat. Aquí sí que anava acompanyada d'aquest tal Gabriel.
I em volia robar.
Sí, que van ser els veïns que van alertar i aleshores la policia local de Canet doncs, els va detenir. Després, el gener del 2021, el dia abans de Reis, també la van sorprendre els veïns escalant casa de Josep Maria Mainat a Horta. I allà va tenir mala sort i va caure, es va fer mal, i aleshores va ser l'ambulància qui la va socórrer.
Com les tortugues ninja.
Però després va acabar detinguda doncs, per violació de domicili. I ara, doncs, al març del... Bé, hem de recordar una cosa. Després d'aquella intervenció, doncs, la van enviar a la presó per, precisament, trencar l'ordre d'allunyament. A la presó, on va donar una entrevista als companys d'Anna Rosa Quintana i on li va passar el telèfon, recordem-ho, de Rosa Peral, que es van fer amigues a la presó.
Amigues,
aquí ja va ser un altre dels episodis surrealistes. I acabem amb aquest últim episodi, març del 2023, quan intenta fer esclatar un artefacte explosiu.
És non-stop. És non-stop. Veurem.
Deixem-ho córrer.
Sí, sí. Canviem de qüestió. Anem, José Manuel Perada...
¿Qué pasado?
Anem amb... Cuéntame. Anem a donar un tomb per el Eixample i concretament per una sauna a Barcelona, perquè 5 homes es van intoxicar per drogues en una sauna del carrer Casanova, on la sauna porta per nom, no cal ser...
Casanova.
Einstein, Casanova.
Ah, Casanova.
La sauna, Casanova, sí. I que sempre que passes, hi ha com un extractor que treu els vapors
I què?
Bueno, si no hi hauria massa baf,
doncs olor a baf.
El bao hace hongo,
Fa olor a baf. Només pensar el baf que diu fer dins, ve molt de gust entrar-hi. Però bueno, està a petar. La prova és que està a petar.
Perquè si fa la sauna, se suen.
Tots suen. Claro. Per això dic que allà s'hi barreja la suor...
Van a purificar
los poros.
La pell.
Obren els poros i quan passes pel carrer tu xupes. Bueno, és que és així. És com els llocs on fumen porros, no? Aquests clubs canàrics, on quan passes quedes intoxicat, doncs en aquesta sauna quedes hidratat de la suor i la furtor de tots els que són a dins ben humits.
Los poros i los puntos negros.
Bé, atenció, perquè en aquesta sauna...
Quines ganes d'anar a suar, perquè sí, no ho entenc.
Sí, bueno, ara ho entendrà.
Les espinilles també les quita.
5 homes estaven suant, com a bojos.
O com a cerdes.
Sap? Com a tocinets. Quan... no se sap ben bé què va passar, que 2 d'ells,
No se sap.
Bueno, ara ens ho explicaràs, jo no ho sé. Jo sóc del barri i no ho sabem, tot i que aquesta sauna ens agrada molt al barri. Han ingressat, han estat crítics...
I va sovint?
Sí, passo sovint de per davant, ens agrada. Els del barri ens agrada. El que us deia, han estat ingressat, han estat crític a l'Hospital Clínic.
I ara?
Sí.
Sóc que van entrar abans del...
Ara anava a dir.
Perquè si no, no els agafen,
A veure.
I a l'Hospital de Sant Pau. A veure, què se'n sap de la història d'aquests 5 homes machotes que estaven allà suant? Que bé, doncs, no, van anar una mica a la
el
mà,
que
no?
Se sap és que van rebre... Això va passar a les 6 de la matinada.
Molt bona, la millor hora. A les 6 està obert?
Oh, sí, ja suen.
Sí, sembla que és un lloc on la gent quan surt de festa i quan torna
allà,
de festa...
Van allà a suar.
Se'n van allà
a suar el mam.
Exacte.
Bueno, això està bé.
Abans d'anar a dormir.
És la manera... Home, això ho feien en Kubala, eh?
Sí, sí,
el Kubala,
sí.
Quan el anaven a buscar pels bars de Barcelona, el portaven en una sauna que sués l'alcohol, el foten una dutxa i a jugar a futbol.
Se m'apurava l'alcohol.
Sí, home, per això dic que... Bueno, adelante.
No, i el que va passar és això, és a dir, a primera hora del matí, i sembla doncs, que es van passar, diguéssim, amb les substàncies, i d'aquests 5 homes, 2 van ser ingressats en estat crític. Ara s'ha de dir que no estem per la seva vida, estan estabilitzats, i 3 altres persones doncs, van ser ingressats en estat menys greu. Recordem doncs, que l'escala no?
És
lleu, menys greu, greu. Per tant, vull dir que no s'ha de lamentar, diguéssim, bueno, cap víctima.
Aquestes saunes s'haurien de posar aire condicionat.
Però vaja, que el que va passar, vull dir, ja ho has explicat.
Bàsicament hi va haver un excés de...
Un excés
de gominoles.
Sí, de fet, ells ja han dit que no denunciaran.
No, home, no, clar, com vols que se denunciï, que hem de denunciar, si no saben...
No, no, per si algú pensava...
No, no és allò que prenguessin allà, que hi hagi un servei de bar...
No sé, és que no hi he estat mai, jo. No hi he estat mai.
Ai, però
no
pregunto quan
he estat mai. Jo hi passo per davant. Però ja està.
Però entro-hi un dia.
Claro,
i que no es van intoxicar pel baf.
No, 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 no.
Quedaron como unos gambones
flagrados. Però anem amb un altre cas, aquest molt delicat. Delicat perquè ens hem quedat allò esturats. Tot i que en parlàvem fa un parell de setmanes aquí al programa i entra dins aquell tant percent tan elevat d'aquests abusos dins el que és l'àmbit familiar. La Policia Nacional ha detingut un home a Vilanova i la Geltrú per presumptament agredir sexualment les seves 3 nebodes menors d'edat durant 6 anys. Clar. Estem parlant d'un vincle familiar, allò que dèiem d'aquest tant percent tan elevat de que el 80, em sembla
85.
Que va dir. 85% d'aquests abusos es perpetraven dins l'àmbit familiar. Com que... Què ens pots explicar d'aquesta
doncs
història?
Això, la Policia Nacional ha detingut a un home a Vilanova i la Geltrú per agredir a les 3 nebodes, que totes eren menors d'edat durant diversos anys, sempre en períodes que estaven de vacances, que és quan anaven a casa seva a Vilanova i la Geltrú. Elles vivien a Madrid i venien aquí a passar doncs, els estius a casa del tiet. I les nenes tenien 11, 13 i 16 anys, i el que feia aquest home és les emborratxava per al vespre, abans d'anar a dormir. Elles perdien el coneixement i quan es llevaven nues i amb dolor a la zona genital. Això va passar durant, com deia, 6 anys, fins que el passat 17 de desembre va tornar a passar, que van venir aquí doncs, les 3 nebodes, i una d'elles doncs, li va explicar a la seva mare això, no? Que cada vegada que anaven a casa del tiet es llevaven despullades i amb mal a la zona genital. I és a partir d'aquí doncs, quan la seva mare ho denuncia a la Policia Nacional a Madrid, i és a partir d'aquí quan comencen una investigació i l'acaben detenint doncs, 2 mesos i mig després doncs, que interposés aquesta denúncia. I és el que tu deies, al final la majoria dels abusos sexuals es cometen en el nucli familiar i en aquest cas doncs, s'ha complert.
Jo vaig quedar perplexa, però bueno, ho acabem de comprovar.
Per cert, que una de les nostres oients diu la sauna no està insonoritzada, de part d'una veïna, se sent tot.
No, si és que els veïns, repeteixo, estan contents.
Estan molt
contents. Els agrada molt, és més, hi ha tota una campanya...
Tot el que passa allà dins...
Bueno, hi ha una campanya perquè la tanquin allà al barri, però bueno, de moment
bueno, pero continuo. Los vecinos tienen calefacción gratis con el calor, ¿qué más quieren?
No lo sé, no sé, pero los vecinos contentos no están. I això que fa anys que dura la broma. Bé, l'Audiència de Barcelona, per acabar, parlem del crim de l'Héctor de Sabadell, ha enterrat les esperances de resoldre aquest crim de l'any 2019.
Sí. És una, la veritat és que és un gerro d'aigua freda per la família i per totes les persones doncs, que volíem que resolgués aquest crim. Recordem, l'Héctor Valmayor era un noi de 32 anys que estava esperant l'autobús el 29 de juny de l'any 2019. Simplement, ell era informàtic, va treure l'ordinador a les 4 de la matinada, venia de treballar, havia anat a prendre una copa ell sol, de veure un partit de futbol de la Copa Amèrica d'aquells que es feien de matinada. Estava esperant el bus nit, quan de cop i volta va començar doncs, a treure l'ordinador, es va creuar amb una parella doncs, que li van dir, va intercanviar molt poques paraules, i de cop i volta un d'ells, eren un home i una dona, doncs l'home va treure un ganivet, li va clavar a l'Héctor Valmayor i va acabar morint desagnat. Des d'aleshores, doncs, no s'ha pogut avançar en la investigació. Els Mossos d'Esquadra van difondre les imatges de les càmeres de seguretat d'un banc que hi havia davant. Passa que les imatges eren tan dolentes que mai s'ha pogut posar rostre a aquelles dues persones que van acabar amb la vida de l'Héctor. L'any passat, el juliol del 2022, vam recuperar aquell cas a La Vanguardia, vam explicar doncs, que feia 3 anys que aquest cas no avançava, que ningú s'havia posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra per identificar aquelles persones, vam recordar quines eren les imatges que hi havia i que havien difós els Mossos d'Esquadra, i aleshores doncs, va sonar, diguéssim, la flauta, i 3 persones van identificar aquelles dues persones que van agredir a l'Héctor Valmayor. Els hi van posar nom i cognoms, eren dues persones que vivien a 50 metres d'on es van produir els fets, en una casa ocupada, i que tenien antecedents per delictes violents. De fet, aquest home es troba a la presó per un altre delicte que va cometre amb posterioritat, que és un robatori amb violència, i es troba a la presó. Doncs malgrat el testimoni d'aquestes 3 persones, el jutge va considerar en un primer moment que no n'hi havia prou per processar-los i per imputar-los en aquest cas. Aleshores, els Mossos d'Esquadra, tot té a veure perquè els Mossos d'Esquadra en un primer informe que van fer van dir aquelles dues es van trobar 2 gots al costat del cadàver de l'Héctor i van dir aquests 2 gots podria ser que els haguessin deixat aquesta parella que tornava, sembla que tornaven de festa i els van deixar al costat del cadàver. Per tant, què van dir? Bueno, doncs aquestes dues persones que ara tenim identificades, els hi prenem una mostra d'ADN per veure si coincideix amb les restes d'ADN que s'han trobat en aquest got. La mala sort va ser que no ha coincidit, i aleshores el jutge va dir, com que no ha coincidit, no podem seguir la investigació contra aquestes dues persones i, per tant, l'arxivem provisionalment. L'advocat de la família de l'Héctor va decidir recórrer a l'Audiència de Barcelona i ara ha arribat a la mateixa conclusió que no es pot avançar en aquest cas. Quin és el problema? Doncs que aquests gots, els Mossos diuen que són d'aquestes dues persones, però en aquelles imatges no es pot apreciar si porten got o no porten got. I tampoc no pots dir que aquells gots siguin d'aquestes dues persones. Podria ser de qualsevol que deixés un got allà, no? Per tant, se li està donant una...
Clar, massa importància al got.
Exacte, una importància, una rellevància a aquests gots, quan en realitat potser tampoc la tenen tant. I és més, una altra de les coses que va demanar l'advocat de la família, que crec que té tot el sentit, que és un cop tu tens noms i cognoms d'uns possibles sospitosos, el que podries fer és rastrejar, geolocalitzar el senyal del seu telèfon mòbil, que això es pot fer. Mm-hmm. És a dir, fer una cosa que es diu la triangulació i saber on es trobaven la nit i l'hora del crim. I això, doncs, no ho han fet.
Ah, I per què?
Doncs han considerat que no era pertinent i que amb això ja n'hi ha prou. I aleshores, sí. Doncs, ara l'Audiència de Barcelona ha arxivat provisionalment el cas i el cas queda pendent que aparegui una prova. Quan apareixerà una prova? Doncs no sé, quan algú investigui, quan algú...
Bueno, tingui ganes de seguir treballant.
De trobar la veritat.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
2:30, d'aquí uns moments, a partir d'un estudi que avui hem conegut relacionat amb Nal Lavabo, saludarem el Guillem Estadella.
Ai, que serà una sauna.
Mira, ja el puc saludar. Què tal, Guillem?
Hola, Toni, què tal? Bé, molt content.
Avui anem a fer...
aquesta connexió.
Sí, dic, avui ara coneixerem aquí a RAC1 en quines condicions la gent va al lavabo.
Sí, això és un estudi.
Tenim algú ara mateix al lavabo?
Espera, t'ho comprovo un moment, que entro.
Ai, mare.
Com hi ha algú? Mira, està el becari del Versió. Hi ha algú cagant o està lluny?
Ai, per favor.
Va. No, és que l'estudi va d'això, eh? Un
moment. Sí.
Però a veure si ara entrevistarem...
De moment no hi ha ningú.
Va, va. Bueno, és igual, però pots preguntar...
Sí.
Recordem que això és un estudi empíric. La catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla, Adela Muñoz, avisa en un article a El Periódico que com que hi passem molta estona al lavabo, quan més estona hi passes, creix més la possibilitat de patir morenes. I alerta també del risc d'agafar algun tipus de virus o bactèria.
Oh.
I Adela Muñoz diu que ens rentem les mans, però no pensem que no... Això de rentar-se les mans, moltes vegades no ho pensem, no ho fem, perquè com que anem amb el mòbil a la mà, doncs no ho fem. I que això pot fer que acumulem gèrmens com l'E. coli o la salmonella al mòbil i del mòbil passi a la mà i de la mà ens ho introduïm nosaltres. Per tant...
Però vosaltres porteu el mòbil quan aneu a la...
Bueno, és el que anem a comprovar. Ara que l'Estadella el tenim fent guàrdia, la gent aquí a RAC1, què s'emporta? D'aquí 2 minuts... perquè, per exemple, el Basté...
El Basté pixa, sí. Parla amb el mòbil i...
No és l'únic, eh? Ja n'he vist tres o quatre que orinen amb el mòbil,
sí.
I tu també?
Jo sí, jo ho faig.
Vale, també.
S'ha d'estar connectat sempre.
Per favor.
Atenció, entra una al lavabo, Estadella.
Sí? Ah, mira, mira, és el becari de l'Islàndia. Què tal, com estàs? Vas a fer caca?
Ei, bueno,
per favor.
Renta les mans, si us plau.
Per favor.
Que no, no et passi res.
Estic passant molta vergonya.
Et pots morir, eh? Cuidado amb el que agafis aquí. Perquè ve cada convidat. Adéu, adéu. Bueno, jo estic aquí.
Bueno, però a part de caca, pregunta ja. Què més... Per on vas, ara?
Escolta, com et dius tu? Espera, que estic entrant. Com et dius?
Jo, Martí.
Molt bé, Martí. Tens molt pipi, ara?
Bueno,
pots aguantar?
Que esperar. Sí.
Ah, vale, perfecte, perfecte.
No, que faci, escolta'm.
No, fes, jo t'entrevisto mentre, no et preocupis. Sí, t'entrevisto, tu fes pipí.
Però ara, perdona, l'has entrevistat mentre orina?
Sí, ara s'acaba de baixar la bragueta. I ja està.
Però porta algun mòbil, porta alguna cosa o no?
No, he de dir-te que s'està aguantant el que és el membre amb les dues mans.
Va, home!
Ara tornem.
Està bé.
Versió RAC 1.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa. Que suma mares, pares, docents i professionals. Que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció. Del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària. I del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Soc enginyer de ponts i camins, i la veritat és que el meu darrer pont és una obra mestra. Amb vols des de només 24 euros amb Vueling, vaig demanar 2 dies al meu cap i amb aquests preus m'he portat a la família també. Així qualsevol es fa un pont. Amb més de 95 destins, fes-te un pont des de només 24 euros amb Vueling. Consulta condicions a la nostra app o a Vueling.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el drac que reconeix iniciatives.
Idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis Drac.
La segona edició dels Premis creats per
RAC1. Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
A veure, que tenim el Guillem Estadella d'Exploració per saber la gent aquí a RAC1 si van amb el mòbil, no van amb el mòbil, van amb revistes, van amb llibres. Estadella, a veure, com tenim el lavabo ara mateix?
Bona tarda, Toni. Doncs ara mateix al lavabo està, no hi ha ningú al lavabo. Però no preocupis que preguntarem aquí a la redacció, sí, a veure, com va el lavabo. Sí. T'he de dir que hi ha un petit detall al lavabo de nois, que el de noies no ha entrat, que és que hi ha una mica de controvèrsia, que la porta, les dues portes del lavabo, hi ha un lletre que posa, sisplau, feu un ús raonable del paper higiènic quan es llença...
També hi és el de les noies, aquest avís.
Vale. Pues hi ha algú que ha escrit amb retolador que posa, quan cagueu, feu servir l'escombreta.
Sí, i apunta dintre el bate, porque vegades hay regalito fuera, eh? Ja.
Que peste.
Per on va una mica la redacció d'aquí de RAC1, sí. Pues vaig a buscar gent.
Bueno, vés a preguntar si van amb el mòbil o no, ens interessa això, sí. Perquè avui l'estudi parla d'això, de la perillositat o del poc...
La Marta Ramon d'Esports. Marta,
home, Marta Ramon no seria el...
Com estàs? Tot bé? Home, les noies també fan caca. Què tal? Tu quan vas al lavabo? T'emportes el mòbil?
Ai, per favor.
Evidentment.
Sí, i vas mirant coses i tal.
Sí.
I què mira?
Saps que pots morir perquè pots pillar alguna cosa xunga? Va, eh?
Mira, E. coli?
Mira, coses al mòbil.
Mira, l'E. coli?
O la salmonella, eh? Digue-li
que... O la salmonella.
Això per mirar el mòbil mentre...
Sí, perquè diguéssim que tu vas aguantant els tot bacteris. Allà amb el mòbil, els bacteris, i com tens la mà amb el mòbil, no marxen.
Jo sóc una persona molt neta, O sigui, no faig les dues coses alhora. El mòbil sí que va amb mi, però mentre estic fent segons què, el deixo, I
amb... Podem indagar amb això? Que, quan no utilitzes el mòbil?
Quan no utilitzo el mòbil? Home, a veure... Crec que tothom s'ho pot imaginar, no?
Molt bé, molt bé. Llavors bé, no?
Tot molt bé, tot perfecte.
Fantàstic, fantàstic.
No m'esperava gens aquesta conversa ara.
No, és evident. És que, clar, les converses de l'Estadella...
Es parla poc del que és el de Facà. Trobo que és un tema...
Bueno, va, Estadella, per favor, home. És que ja està bé.
L'Ernest Codina. Codina, què passa? Estàs preparant el matí la Codina?
Estem en directe, a RAC1?
Sí, la versió, què tal?
Bé, molt bé, vosaltres?
Tu algun cop cap al matí fas caqueta.
Sí, jo sóc un rellotge en aquest tema biològic. Sempre intento venir amb la feina feta.
Vale, i quan no, vens?
Per respecte als companys, tot i que m'he trobat algun totent de la ràdio de Facana a primera hora,
Ah, sí?
A veure.
Què?
Explica'ns això.
Bueno, aquella... aquella bafarada, què passa?
Que he cantat algú al lavabo, però explica'm això.
No, de veritat estem tractant aquest tema lògic ara a les 5, 6 de la...
Perdona, és que estem a partir... Digue-li que l'argument... O sigui, és a partir de l'estudi d'una catedràtica de química inorgànica de la Universitat de Sevilla, de la Muñoz, que diu que és perillós anar al lavabo amb el mòbil, sobretot amb el mòbil, i
anar tocant tecles i...
Exacte,
i perquè s'espar. Pots... Perquè trenques un bioritme intestinal.
Perquè pots agafar bacteris, l'E. coli o la salmonella. Per cert, Estadella, s'acaben de colar al lavabo.
Sí? Però ara vinc.
Dos dones del versió,
Estic patint molt,
Dones del versió? Espera un moment,
Ja està entrant, també.
Ai.
No.
Per favor.
Anava a pixar.
Ah, vale, perdona, s'ha molestat. Hola! Que hi ha algú? Mònica Forquet, has fet caca? Puc passar? Què has fet?
Fet pipí.
Quin lavabo més gran tenia les noies.
Ostres. És net que el vostre, suposo.
Segur, sí. Molt bé, llavors tu fas caca amb les...
Bueno, escolta, està bé.
No,
però escolta...
Bueno, està fent una enquesta.
Quan vas al lavabo, tens el mòbil?
No.
A mi ja surt un altre. Hombre, Virichita Olofeu! Què has fet? Pipi o caca?
Què?
Pipi o caca?
Pipi.
Vale, ja ha anat ràpida. Molt bé. I us... No porteu el mòbil, eh? Ostres, la Meritxell i la Mònica Folquet no
porten el mòbil. Molt bé, bravo.
Sí, senyor.
Això és més d'homes,
Us confirmo que Mar Ferragut... Ui, Mar Ferragut...
Bueno, la Marta Ramon sí que anava...
Ei, que t'has tancat aquí al lavabo! Això és que estàs cagant! M'has enganyat!
Bueno, no té per què, Estadella.
Home,
jo sempre, jo sempre vaig, quan vaig a fer un riu, sempre vaig al vàter,
I millor tancar perquè aquesta emissora d'avui hi ha molt mateix, no?
Mira, un moment, sí, veig molt... que està el Jaume Peral, el director, i li preguntem amb ell, si no.
Home, no, escolta, jo...
Ai,
jo crec que no és la... Jo crec que no és la persona.
Un moment,
Però a veure, Estadella.
Que puc passar un moment?
No, Estadella, corre, que és el director.
Fuig! Un moment, baixa la ràdio, que t'està escoltant.
No, és que no cal, Estadella.
No, però tinc una altra pregunta. Tu vas aquí al lavabo, aquí a RAC1, o vas a un altre de directors?
A Toni Clapés, tens un problema amb Estadella.
Estadella, retirada, Estadella.
Retiro. Adéu, Jaume, que vagi bé, Vinga. El Jaume és un home net, polit, vull dir...
Bueno, jo crec que l'enquesta...
Sí.
Quina conclusió traieu d'aquesta enquesta?
Que s'ha d'acabar.
Quina conclusió? Doncs que hi ha gent que va a la lavabo amb el mòbil i que el mòbil porta això, pot generar bactèries com diu l'Adela Muñoz, hem de fer...
Jo vaig sense mòbil perquè esmorzo allà, esmorzo al lavabo jo.
Catalunya vol saber com va al lavabo Albert Tom, no? Si se'n porta el mòbil o... Un moment. Albert, tu al lavabo què?
No, si és el mòbil ha de ser la Maria, eh? Jo no.
Ah, la Maria? Sí.
La Maria, sí.
Tu no vas amb el mòbil, eh?
No.
Segur. I aquí al lavabo de RAC1 fas coses?
Sí.
Bueno, basta, escolta, Estadella, home, per favor.
No, jo sóc una mica com a Macaulay Culkin, som en casa, vull dir, m'incosta obrir-me.
Coses petites, aquí, eh? Vale. Sí, pixar aquí.
Bueno, Estadella, home, prou, ja està, ja hem fet l'enquesta, ja està, suficient, ja està.
Això que et deia, que clar, amb el mòbil a la mà no puc esmorzar. Porto allà... Agafo el croissant d'aquí.
Però com es pot esmorzar el vàter?
Bueno, estàs assegut?
Però quina guarrada és aquesta? Vostè és un marrano, home.
Home, per què?
Però vostè entra al menjar
El mòbil no l'entro, l'estudi diu que el mòbil no, tu a vegades entres amb el mòbil, que t'he vist, eh? En canvi, jo el mòbil deixo per higiene.
Tant,
higiene.
Bé,
ara ja foto el cafè, les cosetes, evacuo abans de... Perquè tinc la... Abans de començar ja evacuo, per fer espai. Per tant, jo sóc del lema aquell dels metros que diu, dejen salir antes de entrar.
Pues mira,
A veure, Estadella, fa un moment parlaves amb el Codina.
Sí, i el Codina.
Ah, amb el Codina.
No, a l'escorxador hi va haver reflexions sobre aquesta qüestió.
En el programa que feies tu de l'escorxador, que era piques entre gent de RAC1 i del grup Godó, el Codina me recordo que va explicar que quan arribava aquí el matí per a fer el matina Codina... se tendría que decir ventila Codina porque entraba en el váter.
¿Ventila Codina por qué?
Porque entraba en el váter y mira lo que se trobava.
Estabas de comenzar la grabación, estabas explicando que te ha donat per anar a cagar a les 5:45 del matí.
Sí.
Endavant.
Bueno, és que sembla que només sigo jo que tinc aquí un horari i unes rutines, no? Vull dir, més o menys tothom té el seu moment diari. Almenys a mi, jo tota la vida m'ha anat canviant. O és la matinada o és el migdia. A matinada em puteja, perquè és just abans d'entrar al programa, a vegades estic fent feina i puc arribar a començar un minut tard en funció del que hagi menjat el dia anterior, clar.
Llavors... En aquelles hores tots us coneixeu les merdes, no? És el 4.
Sí, sí, realment. Hi ha hagut algun dia que m'he esforçat perquè m'he menjat tots els gasos d'algun locutor important d'aquest país.
Veu?
Que lidera la franja del matí, per dir alguna cosa.
Ui.
Perdona un moment, Ernest, estàs dient que...
No.
Que Jordi...